públic de l'àmbit metropolità amb esmenes del PDeCAT i esmenes d'Iniciativa. Té la paraula el senyor Gómez.
Bé, gràcies, alcaldessa. Bé, l'1 de gener de l'any vinent entrarà en funcionament la tarifa plana metropolitana, com saben, de fet, perquè aquests dies ja n'hem estat parlant molt, i per tant, aquesta nova tarifa, a diferència del que també s'està dient, intentaré doncs, desmentir algunes coses que s'han anat dient i intentar posar també algunes certeses sobre la taula. Disculpin si algunes ja les hem repetit molt i ja les saben, però crec que val la pena, sobretot per a altra gent que ens pugui escoltar. Com deia, l'1 de gener entra en funcionament la tarifa plana metropolitana. Aquesta nova tarifa no suposa cap canvi de zona per Sant Cugat, per tant seguirem sent zona 2 i això vol dir doncs, que ens podrem seguir desplaçant a Rubí pagant una zona tarifària, ens puguem seguir desplaçant a Sabadell pagant una zona tarifària, ens podrem seguir desplaçant a Terrassa pagant dues zones tarifàries, exactament igual que ara, i per tant no hi haurà cap perjudici en aquest tema, cosa que a nosaltres ens preocupava molt per les relacions doncs, amb les ciutats veïnes i perquè a Terrassa hi tenim l'hospital públic de referència. Alhora, això sí, aquesta tarifa plana metropolitana el que suposarà és que ens podrem desplaçar amb el cost d'una zona tarifària i, per tant, com pagant un zona 1, a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i, per tant, ens podrem desplaçar a Barcelona amb el cost d'una zona. Sens dubte, almenys per aquest grup municipal, és una bona notícia. Feia molt de temps que, fins i tot abans que es parlés de T-Mobilitat, que aquesta ciutat doncs, reivindicava entrar a la zona 1 i estem convençuts que la tarifa plana metropolitana, de fet, és molt millor que entrar a la zona 1 perquè suposa ser zona 1 pel que fa als desplaçaments a Barcelona, però poder continuar sent zona 2 pel que fa al nostre contacte doncs, amb el Vallès. Ara bé, l'entrada en funcionament de la tarifa plana metropolitana ha suposat també doncs, que a partir de l'any vinent s'apliqui el tribut metropolità també a Sant Cugat, igual que la resta de ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest tribut metropolità, que de fet ja l'estaven pagant els 17 municipis que formaven part de l'antiga entitat del transport metropolità i, per tant, a demandes que també molta gent deia bueno, és que això beneficiarà no només a Sant Cugat, sinó també a Barcelona, també a Castelldefels, també a altres ciutats no?, que es puguin desplaçar doncs, a Sant Cugat o a la resta de municipis. Bueno, dic que aquests municipis ja fa molts anys que paguen aquest tribut metropolità i que és a partir de l'any que ve que nosaltres també l'haurem d'assumir i començar a pagar-lo. Aquest tribut metropolità doncs, es fa sobre la base del valor cadastral dels habitatges, per tant, perquè ens entenguem, és el que popularment diuen que és un recàrrec a l'IBI, tot i que formalment no ho acaba de ser, i és en aquest context que nosaltres doncs, portem la moció, perquè si bé entenem que entri en funcionament doncs, el tribut metropolità, també és cert que fins ara n'estàvem exempts, perquè, tal com diu, de fet, la pròpia ordenança del tribut metropolità hi estaven sent els municipis fins que el nivell de servei de transport públic estigui al mateix nivell que dels antics municipis que formaven part de l'entitat metropolitana del transport. I pel nostre grup també és evident que el fet de pagar una zona per anar a Barcelona és una millora important a nivell de transport públic, però no suposa de per si i només amb aquesta mesura una equiparació amb el nivell de transport públic que té la resta de ciutats que formaven part de l'antiga entitat metropolitana del transport. Per tant, portem aquesta moció en primer lloc doncs, perquè creiem que cal ajustar el pagament del tribut metropolità en funció de la renda i del patrimoni i, per tant, demanàvem en el que l'Ajuntament doncs, es pronunciés a favor d'extendre les actuals ajudes per al pagament a l'IBI, que es van pactar a l'inici d'aquest mandat, fruit de l'acord pressupostari entre el nostre grup municipal i el govern municipal. Enteníem que calia extendre-les perquè aquest tribut metropolità doncs, no perjudiqui excessivament en funció doncs, de la renda i del patrimoni. En aquest sentit, hi ha esmenes del PDeCAT que acceptem i que hi votarem a favor, perquè és cert que no podem parlar d'ajuts a l'IBI, sinó que hem de parlar d'ajuts doncs, a l'habitatge, perquè pròpiament no és l'IBI, per tant, en aquest sentit, d'acord. També creiem que cal estudiar l'impacte que tindrà aquest tribut metropolità en el petit comerç, perquè serà possiblement un dels que notaran un impacte superior i, a més, no disposen actualment d'ajudes per al pagament de l'IBI, com sí que disposen doncs, els ciutadans que paguen doncs, l'IBI residencial. I, en aquest sentit, doncs, demanàvem doncs, estudiar l'impacte que tindria i valorar, doncs, en funció d'aquest estudi, implementar ajudes per aquest pagament. Després, demanàvem, i és una cosa que que no s'ha explicat prou i que fins i tot alguns mitjans de comunicació a la nostra ciutat, a vegades quan han fet la notícia, no han acabat d'informar bé, perquè actualment el Tribut Metropolità contempla una reducció del 60% per a l'IBI residencial en funció del valor cadastral del 2006. I això fa, i hem fet algunes anàlisis de càlcul, que realment l'increment, que es deia que de mitjana era 200 euros, no és veritat que sigui aquesta mitjana. En realitat, l'increment possiblement no arribarà als 100 euros, o si arriba, passarà una mica. Evidentment, és una quantia important, però molt lluny dels 200 euros que s'ha estat explicant. I, per tant, nosaltres creiem que és important continuar insistint en que cal mantenir aquesta reducció per l'IBI residencial, que de moment ha anat aplicant l'àrea metropolitana, però que cal aprovar per l'any vinent, i que aquesta reducció aplicada de forma homogènia per tots els ciutadans, més les ajudes que puguem aprovar des del municipi en funció de la renda, beneficiarien, reduirien l'impacte en funció de la renda. I vaig acabant, perdó, és que és una moció una mica llarga i tècnica, vaig acabant. Finalment, nosaltres entràvem en què posar en evidència una cosa que és importantíssima a nivell de finançar el transport públic. Nosaltres creiem que l'Estat s'hi ha d'implicar molt més. De fet, ha eludit moltíssim les seves responsabilitats i, per tant, cal que s'hi sumi. Faig un breu apunt només de les esmenes per dir el posicionament. Nosaltres, agrair al PDeCAT Demòcrates haver treballat les esmenes, que hagin modificat les esmenes inicialment presentades i, per tant, hi estem d'acord amb el que incorporen i, per tant, també ha fet més corresponsable a l'àrea metropolitana en el que és l'impacte que pugui tenir el tribut metropolità a la nostra ciutat. I pel que fa a les esmenes d'iniciativa, demanaríem, si el grup municipal que les presenta hi està d'acord, la votació per separat, perquè si bé hi ha alguna esmena que sí que hi estem d'acord, n'hi ha d'altres que no acabem de veure clares. En aquest sentit, els atesos 4 i 5, 9, que demanen d'afegir, per tant, que no sé quin número acabaran sent, però el 4 i 5 nosaltres demanaríem votar-los d'una banda i la TES 6 d'una altra, per separat, perquè votaríem a favor de la TES 4 i de la TES 5. Després, l'acord 5è, nosaltres hi votaríem en contra perquè, de fet, el govern ja ha anunciat el termini per la T-Mobilitat amb l'any 2021 i, per tant, no podem compartir aquest acord. A l'acord 6è hi votaríem a favor i, per tant, demanaríem si el podem votar per separat. A l'acord 7è hi votaríem en contra, sobretot per un tema de la responsabilitat o del to amb què es dirigeix el govern, creiem que no acaba d'ajustar-se, i a l'últim acord sí que hi afegiríem. De fet, m'hauria agradat explicar més detalladament els acords, el motiu de les esmenes, però se m'acaba el temps. Gràcies.
Se li acaben 8 minuts, senyor Gómez. No, el que passa és que cal fer molta pedagogia amb aquest tema i jo li agraeixo la cronologia i el bé que ho ha explicat. I per això permetin que he deixat que s'allargués, perquè en aquest cas he considerat que aquesta informació que vostè s'havia preparat és bona per tots i també pels mitjans de comunicació. Gràcies, senyor Gómez. Senyor Procaroles, esmenes per part de PDeCAT Demòcrates.
Gràcies, bona nit. És l'última, serem breus. No, jo crec que l'Eric ho ha explicat molt bé, un parell de coses només. Jo quan vaig rebre el text que presentava Esquerra, vaig pensar que se'm faria molt estrany debatre sobre una proposta amb la qual aquesta administració tarifés l'impacte d'un impost que gestiona i recapta una altra administració. És com si haguessin de tarifar l'IRPF, per dir alguna cosa. El que a ningú se li acudiria, el que haurien de fer és demanar-li a l'administració que liquidi i recapta, que estableixi la tarifa que ens sembli, no? Tarifa d'així o aixà, o de la forma que sigui. I per tant, el que vam plantejar inicialment, ho dic perquè tots els grups ho vau rebre, va ser unes esmenes que substituïen una per l'altra. Però després, parlant-ne, i amb voluntat constructiva, que jo també agraeixo sempre, vam arribar a una conclusió, no? Que és dir, al ciutadà li és igual qui li clava o qui li fa la bonificació, la qüestió és que la tingui. I per això jo crec que hem arribat amb una bona entesa que compartim amb tots els grups del ple, que és dir, és això, no? És el que volem és que el ciutadà rebi aquests avantatges de la manera que s'estableixi. Que entenem que inicialment això se li ha de plantejar a l'administració que liquida i recapta aquest tribut, però subsidiàriament, doncs l'Ajuntament, aquí estarem per fer allò que calgui. I crec que en essència això és el que hem parlat, no? Del tema imports, ara l'Eric em feia menció d'això, jo no estic en disposició de mullar-me, perquè és un tema que en fi, que la intervenció de les herències i l'equip econòmic estem intentant treure en l'aigua clara i la veritat és que costa. Però estem treballant molt sobre aquesta qüestió perquè tothom sabem que estem d'una gran notícia, d'una molt bona notícia, però que té inconvenients molt importants, deixem-me que ho digui així, que cal treballar bé. I amb això estem. No? I per tant, jo crec que aquesta moció és un pas en aquesta direcció i per tant ens hi sumem. I la transacció de les esmenes també doncs, vull agrair-li i posar-la a disposició de tothom perquè crec que ens pot allotjar tranquil·lament a tots els grups.
Gràcies, senyor Bruguerola. Senyor Gutiérrez, les seves esmenes?
Bé, crec que, clar, aprofito per fer l'exposició així. Hi ha qui creu que potser en aquest tema no ens estem explicant prou bé o no s'està explicant prou bé. Jo crec que també ho estem fent més complicat del que ho és realment. O sigui, tenim un sistema de corones que penalitza la ciutadania en diferents municipis. No tenim una T-mobilitat que des del 2014 que se'ns promet, diguéssim, que està acordada que es faria. I amb el sistema que es proposa de tarifa plana, no? Si ens inventem un altre nom i tal, mantenim aquesta penalització per diferents municipis i seguim i endarrerim encara més la T-mobilitat. Llavors, nosaltres estem d'acord en formar part no, de la zona, no formem part de la zona, bueno, en pagar només una zona per anar a Barcelona. Nosaltres, a diferència del que deia Esquerra, sí que creiem que Sant Cugat ja està en les mateixes condicions que moltes ciutats de la zona 1 per tal de pagar l'impost metropolità, la taxa metropolitana, bueno, com es digui. Estem en les mateixes condicions. Potser hi ha altres municipis de la zona 2, més petits, que no estan en les mateixes condicions. Però a Sant Cugat hem doblat gairebé el número d'estacions en els darrers 20 anys i realment el sistema de transport públic, a nivell, el que depèn de la Generalitat, ha millorat moltíssim i estem en condicions bastant similars a la resta de ciutats de la metropolitana. Tot i així, creiem que si s'ha d'implantar aquest impost metropolità, estem d'acord amb la moció, que cal fomentar elements de tarifació social, de progressivitat, etc. Per exemple, no s'inclouen els títols com la tarifa rosa o la T16 en aquesta tarifa plana. Això potser és una cosa que hauríem d'haver dit i no hem posat a les esmenes. Nosaltres en les esmenes, a part de situar aquest debat, és a dir, a part de situar doncs, el greuge que suposa el sistema de corones, la necessitat de reivindicar la superació d'aquest sistema, doncs sí, efectivament, llancem també certa crítica a la Generalitat, que en els últims anys no ha sigut capaç d'aplicar la T-mobilitat i, per tant, exigim un calendari clar, exigim sancions a l'empresa que no ha complert amb els calendaris amb els quals s'havia compromès, o més sancions encara, perquè les que s'han fet són una mica mitges, i creiem que no hauríem d'acceptar més retards i que, per tant, la promesa que s'ha fet per part de la Generalitat de que durant el 2020 no l'hauríem d'acceptar i, per tant, jo mantinc l'esmena en què la T-mobilitat s'hauria d'implantar durant el 2019. Per entendre'ns, hagués agraït també que aquesta explicació de les mocions, de les esmenes, se'ns fes abans, perquè crec que hi ha algunes d'aquestes esmenes que les haguéssim pogut incorporar directament i deixar només les que anàveu a votar en contra. No ha sigut així, de fet jo m'he sorprès avui que anàveu a votar en contra, llavors crec que hagués estat adequat poder-ho parlar. Llavors, entenc, Eric, perdona, que voleu votar separat. La TESC es proposa 6, l'acord 5 i l'acord 7, i que la resta et podem votar plegats, o sigui, ho votaríeu a favor. Vale, d'acord, doncs acceptem la votació per separat d'això.
I els acords
de la TESC proposat 6 i de l'acord proposat 5 i de l'acord proposat 7.
Ok.
Clar, és que no estaven numerades les esmenes perquè pensàvem que podrien passar juntes.
Sí, però tal i com està aquí el paper és el que he de seguir de cada
és el,
votació.
És el paràgraf no? Que comença per 6, el paràgraf que comença per 5è i el que comença per 7è. La resta sí. Es podria votar junt.
Molt bé. Doncs altres grups que vulguin intervenir, senyor Benejam.
Gràcies. Nosaltres venim defensant des de fa molts anys, en concret des de l'any 2000, la necessitat d'arribar a un acord perquè Sant Cugat deixés de formar part de la zona tarifària 2 i passés a formar part de la zona 1. Pensem que l'acord al que s'ha arribat pot beneficiar molt els santcugatencs, que són usuaris dels transports públics metropolitans i que fins ara veien com injustament eren exclosos de la zona 1. Creiem que aquest acord provisional, fins que la T-Mobilitat sigui una realitat, ens deixa moltes incerteses. Que cal aclarir, especialment pel que respecta a com es finançarà. Des del Partit Popular creiem que el tribut metropolità és injust i injustificat, atès que grava béns immobles al marge que els subjectes passius utilitzin o no el transport públic i sense que, a més, hi hagin dades objectives que relacionin tots dos conceptes. Reclamem impulsar una llei de finançament del transport públic i altres mesures que garanteixin un mecanisme de finançament alternatiu i estable i que permeti prescindir de figures innecessàries i injustes com l'ordenança que regula el tribut metropolità, que és discriminatòria amb el dret a la propietat. I que a la que el grup del Partit Popular a l'àrea metropolitana de Barcelona realitzarà al·legacions. I esperem que l'Ajuntament de Sant Cugat, com a tal, també les faci. El període d'informació pública, recordem, finalitza el 4 de desembre. Ho dic perquè puguin fer aquestes al·legacions en terme. Amb la nova llei de finançament del transport públic que defensem des del Partit Popular, podria quedar regulat perfectament que els costos fossin assumits directament per la Generalitat i d'aquesta manera no repercutirien en els veïns. Sobta que amb els que es ve reclamant aquesta mesura des dels diferents governs municipals no hagin tingut temps de preparar els càlculs de les liquidacions per tribut i que per aquest motiu no es comenci a girar el rebuig fins a finals de les eleccions municipals. És que potser temen patir algun càstig electoral? Igualment, manifestar que si hem d'assumir costos, cal exigir més inversions en el transport públic existent a Sant Cugat o que s'incorporin al sistema tarifari integrat a aquells serveis de transport que donen cobertura al municipi de Sant Cugat i que no formen part d'aquest sistema. Mostrar la nostra disconformitat que amb determinats títols, com la T16, quedin fora d'aquest acord i no se'ls apliqui aquesta tarifa plana. Recordar que l'any 2017 l'Administració General de l'Estat, amb el govern del Partit Popular, va augmentar en 10 milions d'euros, de 98 a 108, les aportacions per finançar el transport públic. I en un mes, l'any 2018, de 108 a 109 milions d'euros. I sobre les esmenes que han presentat PDeCAT i Iniciativa, les d'Iniciativa, nosaltres estem a favor de totes, però volem indicar que bona part de la responsabilitat dels diferents endarreriments en la posada en funcionament de la T-Mobilitat, que no ho han dit, però és així, es deu al grup d'entesa de l'àrea metropolitana de Barcelona, del que Iniciativa per Catalunya en forma part, i que a inici d'aquest mandat va paralitzar l'activitat de l'empresa adjudicatària perquè volia un major control en la fase d'implementació i desenvolupament de la nova tecnologia, el que va suposar un sobrecost de 12 milions d'euros. Deixar clar que la Generalitat no és l'única administració responsable dels endarreriments, perquè l'AMB té la seva responsabilitat. Sembla que els senyors d'Iniciativa d'ICV s'oblidin de les pròpies responsabilitats quan governen. I a les esmenes del PDeCAT, a favor de totes, amb l'excepció de l'esmena número 6, perquè des del Partit Popular estem en contra de crear noves taxes. Com hem dit, defensem l'eliminació del tribut metropolità i el desenvolupament de la llei de transport públic aprovada pel Parlament de Catalunya, que ens dona l'eina per realitzar-ho. Gràcies.
Senyor Soler.
Sí, bona nit ja. Començarem dient que jo crec que s'hauria de fer història, una mica d'història, d'on partim, d'on venim. I una de les coses que parlava, ja no me'n recordo quan, la senyora Paraire, la tinenta d'alcalde de Mobilitat, i ens ho va explicar molt bé en aquell moment quan va sortir la possibilitat que Sant Cugat entrés a la zona 1, i va dir aquesta operació no té cap tipus de sentit si no hi van els 18 municipis al darrere. I això ho hem de veure amb aquesta perspectiva. Hi havia 18 municipis que formaven part d'aquesta zona 1, per entendre'ns, que eren les primeres del transport metropolità, i només tenia sentit, tant a nivell de funcionament, a nivell de logístic, es pot dir que, com a nivell de finançament, si s'incorporaven de ple els altres 18 municipis. I amb això estem. Per tant, no és una guerra que portem sols, sinó és una guerra que portem tots els municipis metropolitans. I jo crec que això ho hem de posar en valor, perquè per una vegada que ens mancomunem amb un servei tan important i tan transcendental com és el transport públic, això ho hem de dir. No estem sols amb aquesta illa, al costat del Tibidabo, sinó que formem part d'aquests 36 municipis de l'àrea metropolitana. I per tant, amb això què vull dir? Creiem que d'entrada podem dir que aquesta operació sortirà beneficiosa per Sant Cugat, es miri com es miri. Sortirà beneficiosa perquè algunes de les estadístiques que diuen que només per l'estació de Sant Cugat Centre passen 6 milions de persones, ja no parlem de les altres 8 estacions que tenim a Sant Cugat, hi ha 6 milions de persones. I d'aquests 6 milions de persones, el 80% provenen de Barcelona a treballar o se'n van de Sant Cugat a treballar a Barcelona. Per tant, benefici. Perquè ens entengui la gent que ens està escoltant, perquè ja no del públic d'aquí, sinó que ens està veient a través de les xarxes i de la televisió, podem dir que els viatges que s'estan fent actualment a Bellaterra, Rubí, a Terrassa i a Sabadell costaran exactament el mateix. Però en canvi ens estalviarem el 50% si anem a Barcelona. Vol dir que pagarem d'una T10 d'uns 20 i pico, uns 20 euros amb algo, passarem a pagar uns 10 euros amb algo. I aquest és el benefici, i aquest és el benefici de tota aquesta operació. I si fèiem el càlcul de les persones que viatgen, veurem que en pocs anys haurem amortitzat com a ajuntament aquesta operació d'entrada que ens costa uns diners. Abans parlàvem de les escoles que segreguen per sexe. Només que en 2 anys agaféssim tots els diners d'aquest concert i els poséssim, ja hauríem sufragat el cost de l'Ajuntament de Sant Cugat per entrar a la zona 1. Per tant, jo crec que això és més solidari que cap altra cosa. Creiem que partim d'un error. La moció parteix d'un error en l'ordre de punts. Després m'he adonat que no, que vostès insten a fer un estudi sobre el comerç, sobre la repercussió del comerç. Caram, per què no fem un estudi també sobre la repercussió de les persones i de les llars? Perquè no hi és, no hi és. I per tant, seria molt bo poder fer aquest estudi. Tots els acords ens semblen correctes, tots els acords que planteja Esquerra Republicana, és una moció que està bé, és un posicionament polític, perquè tampoc diguéssim que no, al nostre entendre no porta gaire cosa més. No estaríem d'acord amb aquest primer acord i per tant demanaríem votació per separat. Jo crec que ho ha explicat bé, el tribut metropolità, la bonificació, etc, el senyor Eric, però jo crec que un tribut metropolità només es pot bonificar a partir de la tributació, la pròpia administració que genera aquest tribut. I per tant, fer el càlcul de què hauríem de bonificar en funció d'un tribut d'una altra administració es fa com menys bastant impossible si no se saben exactament de quins números estem parlant. Les xifres són les que dèiem. Els primers 18 municipis pagaven un total pel transport metropolità 108 milions d'euros. Amb la incorporació dels altres 18 municipis, tan sols 17 milions d'euros. Jo crec que hi ha una solidaritat prou important. Evidentment que s'haurà d'acompanyar de nous serveis i de noves línies d'autobús que incorporin també aquesta qüestió. Només per contestar, senyor Benejam, vostès diuen que volen més finançament, un nou finançament, i que les inversions de... Però vull recordar que l'Estat és el gran deutor de les infraestructures del transport en el nostre, no en el nostre municipi, sinó en l'àrea metropolitana. Per tant, jo crec que ara es desperten una mica tard. Quan governaven haguéssim pogut fer-ho. Jo li estic dient que el grup socialista està treballant per poder-ho aconseguir. Respecte a les aportacions d'Iniciativa, nosaltres hi estarem d'acord. Hi estem d'acord amb totes, votarem que sí a totes, hi ha algunes que patinen més o menys, que entenem que el calendari és bastant inassumible i en un any electoral creiem que això no portarà bé tirar-ho endavant, per tant, decaurà per si sola, però tot i així li donarem suport. I en quant a les esmenes del PDeCAT, nosaltres estaríem totalment d'acord, però que el senyor Brugueroles ens ha comentat no, és que hem modificat aquell primer acord, que ara ens han fet una trampa, perquè ens deien instar el govern municipal a ampliar els ajuts per l'habitatge per reduir l'impacte de l'extensió del tribut metropolità en funció de la renda i el patrimoni. Els grups de, sobretot el grup de la CUP i el grup d'Esquerra Republicana, li reclamaven aquell carnet de renda. Això es farà pràcticament impossible si no hem fet aquesta evolució per ara. I ens han fet aquesta trampa de canviar d'instar el govern metropolità a tarifar el tribut metropolità per dotar-lo de flexibilitat, que era originària en funció de la renda i el patrimoni, que nosaltres hi estàvem d'acord, perquè traspassaven la pilota sobre la bonificació, però no podem fer-ho. Per tant, el nostre grup també demanaria que amb aquesta esmena votar-la per separat perquè no li donaríem suport. A la resta sí. I esperem que a partir de l'1 de gener del 2019 els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat tinguin aquest benefici d'estar incorporats en la zona tarifària que els hi correspon. Moltes gràcies.
Esperem que aquesta moció no arribi no com ha d'arribar, perquè, a veure, no. Vostè ha demanat punts, algun punt per separat de la moció,
sí.
També?
Sí, sí.
Quin punt?
No, de la moció, sí, de la moció demanava l'acord primer, si no recordo malament.
L'acord primer per separat.
L'acord primer per separat.
Val. I ara també ha demanat
l'esmena tercera, de PDeCAT, també per separat.
Per tant, de moment tenim totes les possibilitats.
No facis recompte, esperi que acabin els altres grups.
Molt bé. Per part de Ciutadans, el senyor Ciprián.
Gracias, señora alcaldesa. Intentaré ser breve en la exposición de nuestro posicionamiento, puesto que, si bien entendemos que las mejoras del transporte metropolitano es totalmente una prioridad para nuestro municipio, no creemos que la manera de abordarlo de los diferentes grupos que enmiendan la moción de Esquerra Republicana MES sea la preferida por nuestro grupo municipal. Hay un hecho irrefutable y es que en el Gobierno de Sant Cugat, el PDeCAT, ha aceptado entrar en la zona 1 a cambio de 6,1 millones de euros, sin consultarlo con los restos de los partidos de la oposición. Este dinero repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos de Sant Cugat a través de un nuevo impuesto o la subida del IBI según el valor catastral de las viviendas. Cada año sobre las 30.000 viviendas de Sant Cugat verán incrementado su IBI o con un impuesto adicional. Independientemente de las ayudas que se faciliten o incluso que la AMB corra con una parte parcial de la factura, la cantidad es inmutable, son 6,1 millones de euros, un tercio de los 17 millones que se va a aportar por la incorporación de diferentes municipios a la zona 1, tanto los que usan en tren en dirección a Barcelona como los que no lo usan. No queda claro, al menos para nuestro grupo, qué pasa con las visitas de transporte público a nuestro hospital de referencia en Tarrasa. ¿Seguiremos pagando dos zonas o los que vienen en Rubí? Sea como sea, o como dice el señor Gómez, ojalá sea así, lo veremos todo esto a partir del 1 de enero del 2019. Desde luego, pagar 3,20 euros para ir al hospital de Tarrasa no es ciertamente una manera de incentivar que la gente deje el coche. En cuanto a las enmiendas de ICV, recordar, he estado un poco investigando, el proyecto de T-Movilidad, se adjudicó en el 2014 por un total de 58,1 millones de euros y a fecha de hoy no hay más que promesas y 20.000 euros de penalización por retrasos. A ver, esto nos va a costar solo a San Juan 6,1 millones de euros, esta falta de la T-Movilidad. Si la T-Movilidad empezara a funcionar en el 2021, hablamos de 18 millones de euros que se van a pagar entre todos los ciudadanos de San Cugat. En la vida real, las penalizaciones serían millonarias y probablemente si la AMB, en este caso gobernada por Esquerra Republicana con el Partido Socialista, PSC, o la ATM con el PDeCAT, se lo tomara en serio, ya tendríamos un sistema de pago por distancia que exige nuestro sistema de transporte metropolitano. O las empresas estarían pagando de su bolsillo el daño que hacen a la ciudadanía. Hace 4 años y el plan de ejecución es para el 2021. Por tanto, no votaremos positivamente a la moción original de Esquerra Republicana ni las enmiendas de ninguno de los proponentes, puesto que entendemos que hay una falta absoluta de responsabilidad en la mejora del transporte público. Gracias.
Por parte de la CUP, ¿no? También, la señora Llorente.
A ver, a mí me ha costado entender la moción por cuestiones, como se han dicho, que es una moción muy técnica, pero me ha costado muchísimo más entender bueno, o pienso que quizá a otras personas les ha costado muchísimo más entenderla. Yo quiero entender que la moción y las enmiendas del PDCAT lo que pretenden es introducir algunas correcciones a la aplicación del tributo metropolitano que va a aplicarse a partir del 1 de enero como forma de financiación para la implementación de la tarifa plana. Nosotros creemos positivo, si eso es así, intentar paliar las consecuencias injustas o negativas que la aplicación generalizada de este tributo puede tener para nuestros ciudadanos, pues como propietarios de su vivienda habitual o de pequeños locales comerciales, pero sin duda también pensamos que lo que sería mejor es que este tributo no llegara a aplicarse mientras, como se señala actualmente en la ordenanza que lo regula, las poblaciones como San Cugat y el resto que se nombran, no dispongan de un nivel de servicio de transporte público colectivo de pasajeros de superficie análogo o asimilable al de los municipios integrados en lo que era antes la entidad metropolitana de transporte. Todo lo demás son pedazos que vienen a complicar la gestión impositiva y el principio de la justicia redistributiva que han de tener los tributos. Desde nuestro grupo municipal entendemos que para que el transporte público metropolitano no suponga una carga mayor para los municipios que precisamente menos servicios reciben y para que el transporte sea un elemento de cohesión territorial, es imprescindible no únicamente la equiparación desde un punto de vista tributario, sino también la equiparación desde un punto de vista de los servicios que se reciben. En consecuencia, sería necesario que desde el primer momento la equiparación tributaria que se va a hacer entre los municipios de la primera y de la segunda corona tarifaria vaya acompañado de un catálogo de inversiones presupuestadas y con un calendario concreto para dar cumplimiento al espíritu del tributo metropolitano tal y como se dispone en la disposición transitoria primera. Lo contrario sería tener una visión que pone a Barcelona en el centro de la planificación y aleja al resto de municipios entre sí. Se configura el transporte mirando hacia Barcelona, pero girando la espalda a los municipios de al lado. Sería imprescindible proyectar como mínimo una red radial metropolitana de autobuses que conecten los municipios entre sí sin necesidad de pasar por Barcelona y la plena asunción de las líneas de autobuses urbanos de los municipios de la segunda corona. Por ello, precisamente, nos parecen muy adecuadas las enmiendas de iniciativa, puesto que van más allá de intentar corregir el efecto negativo que va a conllevar la aplicación que se pretende del tributo metropolitano y lo que tiende es a la implementación a la mayor brevedad de la llamada T-Movilidad, solicitando que se analice por qué no se ha puesto en marcha y se solventen los problemas o se depuren las responsabilidades. Nosotros creemos que de esta forma, implementando esa nueva forma de concebir la contribución individual de quienes utilizan el transporte público a su pago o a su financiación, entendemos que podría eliminarse los problemas de la aplicación del tributo metropolitano. Nosotros votaremos a favor de las enmiendas de iniciativa y de todas y de la moción.
Breument, primer intento respondre als grups constructius i després faig una petita resposta al grup que de constructiu res, no? En tot cas, el company Pere Soler, no, dic que a l'acord primer al qual feia referència amb l'esmena, en realitat el punt que tu estàs fent referència es manté, és l'esmena 5, que manté el d'instal·lar l'àrea metropolitana que es preveia, és l'esmena 5. L'únic és que vam pactar amb l'equip de govern que en comptes de substituir l'acord primer fos d'addició i per tant incorporéssim instar l'àrea i alhora mantenir el nostre acord primer. El que passa és que l'acord primer, nosaltres parlàvem d'IBI i de fet ja ara, només cal anar al web de l'Ajuntament per veure, ja es parla d'ajuts a l'habitatge i per tant, per això, diguéssim, el canvi de nom només de l'acord primer. Però el que fan és mantenir el nostre acord primer igual amb aquest canvi de nom i l'acord aquell que hi era ja hi és. I pel que fa al segon acord, que deies del comerç, el motiu és molt senzill, de fet. És que pel que fa en els ajuts per a l'IBI residencial, és a dir, per a la ciutadania, fruit de l'acord pressupostari de l'inici del mandat ja es va fer un estudi i fruit d'aquest estudi es va implantar aquestes ajudes. Pel que fa al comerç no tenim fet l'estudi, per tant, nosaltres no ens hem aventurat a com implantar-ho sense fer prèviament aquest estudi de l'impacte que pugui tenir en el comerç. I, per tant, d'aquí està el motiu de la diferència entre l'IBI residencial i l'IBI comercial. Pel que fa doncs, a iniciativa, només un petit matís. Nosaltres creiem que no estem en les mateixes condicions perquè no només és el tren i, per tant, una mica ja s'ha parlat, són les diferents diferents targetes, és a dir, la T verda, la T rosa i de més, i també són els diferents mitjans de transport. Com la tinent d'alcalde Paraire ja ha comentat més d'una vegada, en no molt de temps haurà d'acabar assumint l'àrea la gestió del transport urbà a la ciutat, i per tant nosaltres esperem que acabem tenint un transport urbà a la ciutat equivalent al que tenen altres ciutats, que nosaltres creiem que ara no tenim. Només cal veure el bus nit, per exemple, o altres autobusos. Per tant, creiem que aquest seria el matís. I després sí que una resposta així, perquè no me'n puc estar, Ciutadans. Jo sé que vostès el que volen és menys impostos, més transport, més serveis, però paguen menys. Clar, això es fa molt difícil. I qui es pensi que amb la T-mobilitat no s'hauran de pagar impostos per finançar el transport públic, jo crec que és intentar explicar-li això als ciutadans. Els ciutadans són intel·ligents, saben que res és gratis, que tot val diners, i aquí el que estem discutint és com ho paguem. I poc més, eh? Llavors, nosaltres creiem que cal bonificar en funció de la renda i del patrimoni, i lamentablement no es pot fer directament, i per tant hem de fer això dels ajuts, i vostès creuen que hem de baixar i malgrat això augmentar el transport públic. No sé com ho farien vostès, crec que ningú més seria capaç de fer-ho. Potser algun dia vostès guanyen aquí, seran capaços de fer-ho, o guanyen a l'àrea metropolitana. Ara, tota la seva explicació té un petit error, no faré jo de govern, però té un petit error, i és que el govern no tria, eh? Hi ha una llei de l'àrea metropolitana que estableix que la competència amb el transport és de l'àrea. I el tribut metropolità no es tria, de fet, ja hi hauria d'estar en vigor i estàvem exents de moment, però tampoc ho tria ni aquest govern, ni aquest municipi, ni cap altre municipi. No és una tria, eh? Hi ha una llei metropolitana i, per tant, que implementessin la T-mobilitat no voldria dir que estiguéssim exents d'aquest tribut metropolità, perquè, de fet, l'excepció era una anomalia que manteníem des d'aquell moment. Ara, sí. Gràcies.
Les intervencions, senyor Bruguerolas, permet, sisplau.
A veure, acabo per això mateix que estava dient l'Eric Gómez. No, perquè aquí s'ha dit, heu fet un acord, heu acordat 6,1 milions... No, aquí no hi ha cap acord. Nosaltres formem part de l'àrea metropolitana per llei. I l'àrea metropolitana ha fet una ordenança fiscal. I l'ordenança fiscal preveu l'eliminació d'una exempció, que és el que significaria la implantació d'un tribut metropolità, que l'Ajuntament ni el decideix, ni el recapta, ni el gestiona, ni el veu, ni res de res. Quedi clar, no puja l'IBI. Si vostè va dient por ahí que puja l'IBI, està mentint. Sí, l'has escoltat perfectament, eh? Perfectament. I l'IBI no puja. I és que ho dic perquè ja m'ho he sentit i ens ho sentirem. I clar, fa com rabieta, no? Bueno, aviam, per tant, aquí estem davant d'una decisió d'una administració que té competència per fer-ho, de que ens imposa una taxa que altres ja venien suportant, i és una taxa, senyor Benejan, que té tot el sentit, perquè això és com la sanitat pública. Hi ha qui no la fa servir, segurament també l'ha de finançar. I amb el transport públic passa el mateix, perquè al final d'això se'n beneficien els usuaris, però els no usuaris també, perquè segurament hi haurà més usuaris de transport públic, per tant hi haurà menys congestió viària, però sobretot és un tema ambiental i d'orientació política general. Hem de promocionar el transport públic i això té un cost. Clar, deia, home, això que ho assumeixi la gent i no els veïns. I qui és la gent, la Generalitat? Qui és? Tothom, som tothom. Doncs ja està, què més dona? I ha mencionat també la hipòtesi del calendari electoralista, del rebut. No, ho dic perquè això també va sortir en una altra reunió. Bé, sembla ser que aquest rebut sempre es gira al mes d'octubre, des de sempre. I algú va posar en qüestió perquè es girava al mes d'octubre, no sé, sembla ser que sempre ha estat així. Un parell de coses més respecte al Partit Socialista, al PSC. Deia, espera que en un any s'haurem amortitzat. No, és que aquí no hi ha una inversió que s'ha d'amortitzar, és que això es pagarà cada any, no s'haurà amortitzat res. I has mencionat una cosa que això sí que m'ha descol·locat molt, que és la suposada solidaritat dels que paguen 108 milions envers els que pagarem 17 milions. No? És que ells són molts més. És que aquí el que s'ha de veure és per càpita. I aquí raó una part del problema important. Aquí raó una part del problema important. I finalment de Ciutadans. Això, no hi ha increment de l'IBI. La T-mobilitat i la tarifa plana que estem aprovant ara en el marc de l'àrea metropolitana, ja veurem com conviuen, si és que conviuen, perquè potser una cosa no és substitutiva de l'altra, eh? Ja veurem. I finalment, que abans no ho he dit, abans he fet una simple introducció a les esmenes que presentàvem, les esmenes d'iniciativa les votarem totes en contra, perquè creiem que estan totalment fora de lloc amb una moció que parla de la implantació de la tarifa plana, que no toca, creiem que són temes diferents, que han tingut vicissituds diferents, que, diguem-ne, d'una manera clara, diguem-ne, fan una crítica per la, una no actuació del Govern de la Generalitat d'un tema que tothom sabem que el Govern de la Generalitat hauria volgut tirar endavant, que no ha estat per manca de voluntat, i que en tot cas l'atribució de culpa aquí directa, jo crec que pensem que està totalment fora de lloc.
Moltes gràcies. Els sembla que intentem fer la votació? Sí? M'ajuden, sisplau? Començarem per les esmenes de PDeCAT Demòcrates. Votaríem, en primer lloc, per separat, l'esmena número 3. Vots en contra per part de Ciutadans i del Partit Socialista i del Partit Popular. Abstencions. Vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. Ara la resta d'esmenes del Partit Demòcrata, del PDeCAT Demòcrates. Vots en contra per part de Ciutadans. Abstencions. Vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. Ara passem a les esmenes d'Iniciativa. En primer lloc votarem a la tesis l'acord cinquè i setè i després la resta, d'acord? Vots en contra?
Ara de la tesis.
Sí, les esmenes. Esmenes d'Iniciativa. Anem a la tesis, acord cinquè i setè. Vots en contra? Per part d'Iniciativa, Esquerra i PDeCAT... Perdó, volia dir Ciutadans, perdó. Perdó. Per part de Ciutadans, Esquerra i PDeCAT Demòcrates. Abstencions per part del senyor Cortés i vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. Ara votarem la resta d'esmenes d'Iniciativa. Vots en contra per part de Ciutadans i per part del PDeCAT Demòcrates. És que està tan demòcrata. PDeCAT Demòcrates. Abstencions per part del senyor Cortés i vots a favor per part de la resta de regidors i regidors. Entenc que no prosperen. Per tant, ara, abans d'incorporar les esmenes d'Iniciativa no prosperen. Les del PDeCAT prosperen amb la seva totalitat. I abans de passar a la moció, o sigui, incorporem les esmenes del PDeCAT Demòcrates a la moció, però votarem la moció amb un acord per separat, que és el primer. Primer punt dels acords. Vots en contra per part de Ciutadans i del Partit Socialista. Vots abstenció. Vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. I ara sí, la votació de la moció sencera, incorporant el punt 1, perquè entenc que s'incorpora. Vots en contra per part de Ciutadans, abstencions, vots a favor per part de tots els regidors i regidores. Va, en qualsevol cas, queda la moció tal qual estava amb les esmenes del grup de PDeCAT Demòcrates. Ho he fet bé?
Sí.
D'acord, gràcies. Passem a la part de preguntes, prets i preguntes. Van intervenir? Senyor Blázquez, senyora Fernández Jordán, senyor Soler, senyor Benejam, tu també? Sí? Senyor Ciprián, senyor De Franc, no, De Franc? Senyor Cortés, vostè vol, no? Senyora Ingla, senyor Villaseñor, senyora Llorente, i senyora Givert. Molt bé, doncs comencem per la part de Ciutadans, que els tres volen preguntar. Senyor Ciprián.
Jo tenia un parell de preguntes. La primera és per al senyor Puigdomènec. L'altre dia vam tenir una entrevista a Ràdio 4 i ens va informar que hi havia nous cotxes que s'anaven a comprar per serveis municipals. Aquesta informació nosaltres no la teníem i ens agradaria una mica que ens informés si aquests cotxes aniran a la policia, aniran als serveis municipals, o quants cotxes seran i tot això, si li sembla bé a la comissió informativa o si vol la senyora Paraera ho pot fer. Sí, sí, és que no ho sabíem. I després la segona cosa és si hi ha cap assegurança... si hi ha cap assegurança de responsabilitat civil degut a als danys causats per correfoc al passat mes, no me'n recordo quan va ser, perquè hi ha alguns veïns que s'han queixat de que el correfoc ha deixat esqueixades sobre els vidres de molts comerços de la zona centre. És a dir, qui es farà